Els nous temps, les noves tecnologies ens han aparcat una activitat que fa no massa anys era força comú, la d'escriure una carta, però escriure-la amb un paper i amb bolígraf, posar-la en un sobre, segell i enviar-la i esperar aquells dies fins que arribés i uns dies més fins que rebessis o no la resposta. Les noves tecnologies han fet que ens tornem addictes a la immediatesa. Vam començar amb el correu electrònic, que s'envia instantàniament, però és veritat que pot tardar a contestar, i després ja ens hem fet addictes de les aplicacions de missatgeria instantània. Volem enviar un missatge ara i que ens contestin ara immediatament. És més, de vegades ens quedem mirant la pantalla a veure si un cop l'he enviat l'estan llegint o no. La immediatesa. Doncs bé, per tot això s'ha hagut de recuperar i instaurar el Dia Mundial d'enviar una carta com les d'abans, amb paper i bolígraf. És avui, 7 de febrer del 2022. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, avui dilluns, avui 7 de febrer del 2022. Mira, ja saps que al llarg de l'any ja ho sé que cada dia hi ha sants, eh? Cada dia hi ha més d'un nom per felicitar i que és veritat que només em recordo dels principals al cap de l'any. Però avui sí, avui és Sant Ricard. Per tant, si coneixes algun Ricard, felicita'l, que avui és Sant Ricard, eh? 7 de febrer... del 2022. Va, que estem a 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem, entre d'altres coses, de que Afrucat ens ha explicat que el preu de produir pomes ha pujat un 41% en dos anys. El preu de produir-les, però el preu de venda, tot just un 5% en dos anys. Parlarem amb el Pere Roquer, que d'això n'entén, i a més com a productor, perquè corrobori si realment això és així o no és així. També parlarem de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida del dia, i també hi posarem somriures a les cares de la gent. Ja saps que ho fem els dilluns amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de dos quarts de dues, doncs la radiografia. Parlem d'esports, resultats esportius del cap de setmana i notícies al voltant del món esportiu. Amb tot això, doncs ja saps, programa rodó des de Lleida, fet des de Lleida amb gent de Lleida i per gent de Lleida, de dilluns a divendres, de 12 i 20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts, amb núvols més compactes al Pirineu on tendiran a remetre les precipitacions. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes, menys al Pirineu, amb unes màximes de 19 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 16 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà del nord i del nord-oest amb intervals forts i amb algunes ratxes molt fortes al Pirineu fins a mitja tarda que podran superar els 80 km per hora. A la resta, el vent serà de fluix a moderat i de la component oest. Si mirem ara, demà dimarts, esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb alguns bancs de boira matinals a primeres hores a zones de la depressió central. Per últim, les màximes demà pujaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta o baixaran amb uns valors màxims demà de 18 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Tàrrega, de 15 a Lleida, capital de Balaguer, i també de 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com et deia, 11 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Gràcies, Moisés. 12:24 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Cap de setmana, o final de setmana passada i cap de setmana negre a les estacions hivernals de la província de Lleida. Dos esquiadors de 45 anys, un de Vigo i l'altre de Gavà, de Barcelona, van perdre la vida un dijous i l'altre ahir al matí. en dos accidents a les estacions de Baqueira, Beret i a Espot Esquí. Es tracta de les dues primeres víctimes de sinistres mortals que registren aquesta temporada en les pistes lleidatanes. El primer accident es va produir dijous cap a les 3 de la tarda en el complex Ananès. Un veí de Vigo va resultar greument ferit després de patir una caiguda en una pista tancada. La categoria era negre doble diamant, reservada a les d'extrema dificultat. Tenia un fort pendent i feia dies que estava clausurada per l'estat en què es trobava la neu, que estava congelada i era dura com el gel. L'home va ser atès pel personal de pistes de l'estació. Posteriorment va acudir un helicòpter amb un equip de grup de rescat de muntanya dels pompiers que van traslladar el ferit fins a l'hospital de Viella. A causa de la gravetat se'l va traslladar amb helicòpter cap a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint. La víctima es deia Fran Vaquero, de Vigo. El segon accident mortal es va produir ahir a 11:15 del matí a l'estació d'Espot Esquí, quan un veí de 45 anys de Gavà va perdre el control quan esquiava per una pista blava i va acabar xocant contra un pi. Fons del complex han explicat que era debutant, la seva parella va avisar de l'accident i ràpidament va acudir un empleat de les pistes que va avisar el metge. Va patir un pneumotòrax i no van poder fer res per salvar-li la vida. És la primera víctima mortal des de que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va assumir la gestió del complex l'any 2011. Però és que, a més, bombers de la Generalitat i els pompiers d'Aran han hagut de rescatar dos esquiadors de muntanya que havien quedat ferits en una caiguda a la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Un grup de 6 esquiadors va avisar el dissabte a la tarda que dos dels companys havien patit un accident i estaven immobilitzats a l'estany de Saburó, a més de 2.500 metres d'altura i dins del terme municipal de la Torre de Capdella. Els bombers van muntar un dispositiu de rescat amb efectius del GRAE i metge del SEM, que va iniciar una aproximació a peu i van arribar fins al ferit passades les 2 de la matinada per proporcionar-los una primera assistència sanitària. Un dels esquiadors presentava un estat greu amb fractura de pelvis i hipotèrmia. I avui és dilluns, hem de tornar a fer balanç de coses que passen a les nits a la ciutat de Lleida. De fet, la Guàrdia Urbana ha detingut en una nit a Lleida, aquest cap de setmana, a 6 persones, 2 d'elles menors, per robatoris violents de mòbils. De mòbils. De mòbils, vull dir, de mòbils perquè és que ja n'hi ha de tots els preus i ja són accessibles pràcticament per tothom. Ja és el robar per robar. Doncs això, 6 persones detingudes, eh? Detingudes. I és que no s'han pogut agafar, no sabem quantes són. Això, aquest cap de setmana, a la ciutat de Lleida. Per cert, marxem cap al territori, parlant del tema dels Jocs Olímpics d'hivern, que, com ja t'explicava la setmana passada, és un tema en el que, hores d'ara, no hi ha un projecte clar sobre la taula, ni detallat ni no detallat, no hi ha un projecte d'on es farà tot, els costos que tindrà de diners, d'infraestructures, què es farà i què no es farà, però que així tot en parlem i en debatem. Hi ha dues postures. Per exemple, un grup de científics d'arreu del país i de diferents àmbits, com l'universitari, l'econòmic, l'ambiental i social, estan ultimant un manifest en contra dels Jocs Olímpics d'hivern que es volen fer, com ja saps, al Pirineu l'any 2030. Han confirmat que l'ambientòloga establerta al Pallars Sobirà, Anna Pérez, que també ha concretat que el document ens presentarà en societat la setmana vinent, l'objectiu principal és analitzar l'impacte que tindria un esdeveniment d'aquestes característiques en el context actual de crisi ambiental, ecològica i energètica, que de vegades ens oblidem que seguim amb crisi ecològica, crisi total. Abans de la pandèmia ho estàvem. No és que s'hagi fet gran cosa per millorar la història, simplement ens n'hem oblidat i estem parlant d'altres històries. Doncs aquests científics consideren que els Jocs Olímpics són inviables tècnicament i socioeconòmicament. En canvi, per la seva part, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha lamentat la politització, però també la manca de lideratge polític de la candidatura d'aquests Jocs Olímpics del Pirineu 2030. El president de la Unió de Federacions Esportives, Gerard Esteve, ha dit que seria de ximple no aprofitar la inversió que comportaria l'esdeveniment i les millores associades. Clar, ho diuen només amb clau econòmica, única i exclusivament amb clau econòmica. Quan se'ns acabi el planeta, no ens servirà treure diners de la butxaca perquè s'arreglin les coses. Però vaja, ho diu des del punt de vista econòmic. El compromís del Comitè Olímpic Internacional és d'aportar 900 milions d'euros que se sumarien a 300 més que es podrien aconseguir amb la venda d'entrades i patrocinadors privats. El grup de defensa de la natura del Berguedà i la plataforma Stop Jocs Olímpics han rebatut aquests arguments. Ja veieu que et pots posicionar a favor o en contra, que tens garantia que tindràs gent al teu costat. És curiós, davant d'un mateix tema. Bueno, és curiós i potser sa i tot, no? Però davant d'un mateix tema, com pot haver postures tan diametralment oposades? Un altre dels temes que travessen, i mai millor dit, el territori, i que n'estem parlant aquestes darreres setmanes, és el tema de les línies de molt alta tensió. Doncs mira, la plataforma contra els macroprojectes energètics de Ponent, conjuntament amb ajuntaments, entitats i particulars, ha presentat més de 2.000 al·legacions contra el projecte Rascón Solar, que inclou un parc solar al Carràs i una línia d'alta tensió per evacuar l'energia generada per aquesta instal·lació i altres projectades al mateix municipi. La línia de 12 quilòmetres discorrerà també pels termes d'Albatàrrec i Lleida. La plataforma considera que soterrar-la tampoc és una solució i reclama que no s'acabi executant perquè el territori no la necessita. Així mateix, han presentat al·legacions contra el projecte Albiol Atria i preveu fer el mateix amb la resta de macroprojectes elèctrics amb afectació a Ponent. Escoltem, entre d'altres, les veus de l'alcalde de Montoliu de Lleida.
Jo som prou de solidaris aquí al territori de Lleida i creieu que ho som molt, Molt. Municipis com el meu, que som 500 habitants, si ens col·loquen aquesta Albiol Atria, tindrem tres línies d'alta tensió a 150 metres del casc urbà. Vull dir, jo crec que qualsevol persona, sigui d'on sigui, que no sàpiga entendre que això és intolerable, anem molt malament,
Per la seva part, l'alcalde d'Albatàrrec, Jaume Sanuy, també ha demanat que s'aturin aquests macroprojectes energètics que no són del territori i que tampoc el tenen en compte.
Des del minut 1 que vam començar a rebre les notificacions per exposició pública d'aquests projectes, ens vam ficar mans a l'obra amb els veïns afectats i poder parar el cop com hem pogut. Ens han arribat molt de sobte i sobretot amb dates molt senyalades com Nadals, que ha dificultat molt més els procediments de poder presentar al·legacions i com redactar. Ahir el nostre advocat, que és el mateix que la plataforma, el Simeó Miquel, està acabant de redactar les al·legacions per poder fer avui pressió i demanar que s'aturi aquests projectes que no són del territori i no tenen en compte el nostre territori.
I com t'explicava la portaveu de la plataforma, Mercè Cortina, deia que soterrar les línies tampoc és una opció.
Nosaltres com a plataforma el que estem dient és que la soterrament ara mateix no és una solució. Considerem que el que s'ha de mirar és precisament si és necessari aquesta infraestructura, si realment, com s'esmania el projecte, és un bé d'utilitat pública o és segueix uns interessos privats i no té cap necessitat al territori d'aquesta infraestructura. I de moment aquest és el nostre posicionament. Considerem que el soterrament també té moltes afectacions, té molts impactes.
En fi, és un tema que va per llarg i que afecta doncs molt al territori i a moltes persones i de moltes maneres diferents. Per tant, és una cosa de fet, al final tot radica en no haver fet els deures en el moment que tocava sobre el model energètic que volem i que necessitem al territori. O sigui, es fa un estudi de les necessitats i de la disponibilitat del territori per abordar aquest model energètic. Això no es va fer en el seu moment i ara, doncs, a correcuita. Perquè al final l'energia és un problema. És un problema, vull dir, si l'has d'importar. Perquè ja veieu que s'estan disparant els costos de tot. De l'energia també. I ara correm-hi tots. I ja sabeu que les presses normalment no són bones conselleres. Arrel de tot això, de les pujades de preus i de costos, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Frucat, ha alertat que els costos de producció de la poma han augmentat un 41% des del 2019, molt per sobre del preu de venda a les botigues, on l'increment només ha estat del 6% en el mateix període. Per tant, ja veieu que el desfasament entre una pujada i l'altra, doncs, és manifest, amb dos anys, amb dos anys és una barbaritat. Com s'explica aquesta pujada del 41%? Doncs ja sabeu que està pujant tot, matèries primeres, energia. Quan dic energia, no només és electricitat, el gasoil per fer anar la maquinària de recol·lecció al camp, per exemple, tot puja. Per buscar una radiografia o un punt de vista molt més proper a la realitat, avui està amb nosaltres el president de Asaja a Lleida, el Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Clar, quan parlem de pujada de les energies, sempre tendim a pensar el preu de l'electricitat, però clar, el carburant també puja, les matèries primeres també han pujat, perquè també els hi ha pujat l'energia per fer-la, i tot això al final us recau a sobre.
Bé, han anat a parlar de que un litre de gasoil, del gasoil agrari, ja val un euro, això estem parlant d'una veritable barbaritat, és a dir, emprenar un tractor per treballar valdrà més de 100 euros avui en dia.
Déu-n'hi-do.
I evidentment, això serà insostenible. I a més, amb els preus a la baixa que s'està comercialitzant, en aquest cas la poma d'ara de temporada, que estem parlant que amb caixa gran no supera els 30 cèntims la poma bona, la de 70-75, que és la que nosaltres normalment fem aquí, equival a tindre unes pèrdues de més de 10-12 cèntims per quilo de poma produït, perquè a part d'això s'hi ha de sumar el cost energètic que té la conservació des del mes de setembre que la vam collir ara quan se comercialitza, però aquí sembla que en aquest país, ja no sabem si dir país de pandereta o no país de pandereta, el que més importa és que canviar cromos a nivell polític, que la gent guanyi eleccions, però en canvi que el sector productor o els autònoms o el sector en general de les persones, de les vides humanes que tenim en aquest país, que han de treballar cada dia, aixecar les persianes dels comerços, a la classe política dirigent, i no parlo de la política local, sinó de la política de gruix, els hi sube un dictant se'ns en pot, sincerament, perquè és una vergonya que en cap moment s'estigui plantejant una rebaixa potencial del tema energètic. A més, no s'estan fent els controls que pertoca tota la poma que ens està important, tant Polònia com Portugal, que els costos de producció que ells tenen només en la mà d'obra és de 4-1 en respecte al que nosaltres estem pagant aquí, que ara es planteja una reforma, una altra vegada, una pujada del salari mínim interprofessional, i això no vol dir que el treballador no s'hagi de guanyar la vida. Nosaltres, una persona que ens va treballar a l'estiu, de cos sol està al voltant entre 1.300 i 1.400 euros per mes amb seguretat social, i amb preus de 30 cèntims, que vol dir que el pagès cobrarà entre 10-12 cèntims per quilo de poma, a mi que m'ho expliquin com ara voldrem assumir una nova reforma del salari mínim interprofessional i amb una reforma laboral que s'ha plantejat en contra del sector productor, perquè desapareix el tema de la temporalitat i les campanyes agràries s'han de començar a ficar totes les persones que venen a treballar, si són discontinuos, evidentment arribarà un moment que es deixarà de contractar i que s'haurà de buscar altres solucions, deixarà de produir per culpa d'aquestes males decisions polítiques, i llavors tothom se quedarà parat que només hi hagi fruita de tercers països.
Clar. No? Bueno, i a més, és que des del punt de vista de sostenibilitat, ecologia i de cost, portar un quilo de pomes d'un altre país, doncs també té un cost que s'hauria de valorar, si ens el podem estalviar, doncs molt, molt millor. Pere Roquer, escolta, anava a preguntar el dia a dia no, però al mes a mes o al any a any, com es viu patint i esforçant-te per treure en van una collita de pomes sabent que vas a perdre diners?
És que això és una cosa inexplicable, el que està passant amb les pomes. Si nosaltres veníem d'una campanya que vam entrar a zero, perquè vol dir que veníem d'una campanya neta, la producció de pomes, evidentment, respecte a l'any passat, havia de pujar, però encara no estem als estàndards de producció que teníem fa 4 anys. I que de cop i volta se dediquin a portar pomes de Polònia i pomes de Portugal, en quan nosaltres aquí som suficientment autosuficients en pomes. Jo sí que tinc una cosa d'admirada de la població francesa, no? Allí no es compra res mentre hi hagi un quilo de fruita d'ells. És que ni per a somo.
Clar, anava a preguntar, potser hi hauria d'haver una política de més proteccionisme del producte interior?
No, que hauria d'haver, primer de tot, és una política d'incentivar el consum del producte d'aquí envers el de fora, una política que fos clarament que fos de creació de llocs de treball, perquè amb aquests costos de producció al final no es crearà llocs de treball i si han de salvar tercers països i aquí ens han de morir, doncs, a que us ho diguin i ja en parlarem del que farem, però és evident que amb ministres de treball com la que tenim avui en dia i amb ministres de consum com el que tenim que va tirar per terra la carn espanyola, no fa falta enemics, però els enemics els tenim a casa. El que passa que, bueno, doncs, aquí per sustentar cadires se fa de tot i es permet dir de tot i arriba un moment de que estem cansats de tota aquesta situació i per això el 20 de març se farà una gran manifestació a Madrid davant del Ministeri d'Agricultura per expressar el descontentament que hi ha amb la situació agrària. O sigui, no pot ser que aquí estiguem primant a que es portin productes de tercers països en quan el nostre se farà malbé.
Clar.
I això és així de clar. I sí, no hi ha excusa per després dir és que vosaltres es porteu fruita d'os. És que som el primer país productor de fruita d'os i no hi ha competència en el nostre producte. Però és clar, les pomes que tenim aquí, que han gust, perquè tu menges una poma de Polònia i no tornaràs a menjar mai més una poma, del gust insípid que té, no és normal que encara es continuïn ficant als lineals, i això ho vam expressar en una reunió la setmana passada amb la cadena supermercats de Mercadona, i amb les properes reunions que tindrem a les diferents cadenes, de que prou ja de ficar als lineals poma que no té cap gust ni té cap sentit respecte a la que tenim nosaltres. Clar. I quan dic poma, puc parlar de pressics, de nectarines...
Sí, sí, bueno, de pressics i de nectarines, evidentment. Doncs hem parlat amb el Pere Roquer, que és el president de Saja Lleida. Pere, tenim pendent un altre dia, una altra entrevista, una altra conversa sobre els autònoms, eh? Perquè, vaja, jo no sé, passen els anys i ni tan sols no quedar-se igual o millorar lleugerament, cada cop sembla que no interessi que hi hagi autònoms.
No, cada cop que el ministre de Seguretat Social surt a la palestra, hi ha la frase aquella de puja el pan o puja el rebut de l'autònom, 30 euros.
Mira, ens ho prenem en broma, però no té res de broma, no té res de graciós.
És així de clar, perquè vull dir, el que estan fent amb el rebut d'autònoms és un atracament amb armada directament, perquè ja, tu te trobes que primer pagaves 180, després 110, després 250... i ara ja parlem de 300 euros.
Sí, per això t'ho dic.
Això, que no té cap sentit.
Això facturant 600 euros, eh? Facturant 600 euros pots acabar pagant prop dels 300 euros d'autònoms, que m'ho expliquin, de totes maneres. Ja en parlarem. Pere Roquer, escolta, un plaer que ens hagués acompanyat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Ricard.
Hem parlat amb el Pere Roquer, president de Saja Lleida, avui amb aquesta notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I busquem l'actualitat de les xifres de salut.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, primer t'explico que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes ja han acordat la retirada de la mascareta a l'aire lliure, excepte en esdeveniments multitudinaris, si no hi ha distància de seguretat. Una mesura que s'aprovarà definitivament demà dimarts al Consell de Ministres perquè pugui entrar en vigor dijous d'aquesta setmana. Sense mascareta a l'aire lliure. És a dir, com t'explicava divendres, deixarà de ser obligatori, el qual no vol dir que t'ho estiguin prohibint. Si tu vols seguir anant amb mascareta, tens tot el dret de fer-ho. Tens tot el dret de fer-ho. I vaja, avui en dia que ja hem normalitzat el tema de les mascaretes, ja dubto que ningú et miri malament. Jo sé que jo porto mascareta pel carrer tranquil·lament. És més, et diré que ara a l'hivern m'ajuda i tot. Ara, això de... excepte en esdeveniments multitudinaris. Ahir mirava alguna presa dels camps de futbol, que hi havia molta gent, i allí no hi havia distància de seguretat. I sí que n'hi havia de mascaretes, però també et puc dir que hi havia llocs on no n'hi havia. Però vaja, que sàpiguis que avui s'ha acordat això, demà el Consell de Ministres ho aprovarà i al cap de 48 hores entrarà en vigor. Per tant, dijous entrarà en vigor. La velocitat de transmissió del coronavirus, la RT, continua caient al Pla de Lleida, ja que es troba al 0,67, dos centèsimes menys que ahir, per sota de l'1, i això és una magnífica notícia. A més, estem en nivells del mes de maig del 2021, segons les dades que han publicat des del Departament de Salut avui dilluns. Al Pirineu, la velocitat de contagi es manté en el 0,71, també bastant per sota de l'1. Pel que fa al risc de rebrot, se situen 3.054 punts a les comarques de Ponent, 361 menys que ahir, recordo que venim dels 5.000 punts, i a l'Alt Pirineu i Aran ha baixat fins als 2.208 punts. Salut ha notificat avui, en les darreres 24 hores, recorda que és dilluns, que venim de cap de setmana, i el dilluns sempre la xifra és molt més baixa de la que hauria de ser, però així tot, Salut acaba de notificar 262 nous contagis, dels quals 212 són al Pla i 80 al Pirineu. És una xifra sensiblement inferior a la de dilluns passat i l'altre dilluns i l'altre dilluns i l'altre dilluns, els darrers quatre dilluns, molt per sota. Per tant, afortunadament, si és que pràcticament no queda ningú per contagiar-se, com el que diu també, aquesta també és una realitat, però afortunadament van baixant doncs totes els indicadors. Tenim 167 persones ingressades i 15 malalts crítics que estan a la UCI.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ara sí que ja és el moment de somriure, I si et costa una mica, doncs nosaltres t'ajudem. Qui ho fa? Doncs el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Richard.
A veure, que ens està fallant el so fins i tot per videoconferència, o sigui que vaja com anem,
Ja s'han donat compte.
T'han tornat a localitzar, han dit, ui, mira, ara ens entrem per allí.
Joder, que pesado.
Bueno, sí. Gran dia avui, eh? Sobretot per mi.
Gran dia.
Que no mires el santoral.
Hòstia, no el miro.
Avui és Sant Ricardo Rey.
Ostres, eh? Ricardo Rey.
Sí, sí. Sí.
És que jo estic molt enfadat, Ricard.
Ara estàs enfadat.
Jo et felicito i...
Gràcies.
I que em facis molts més i que em puguem celebrar molt més.
No, que és el sant, però bueno, sí.
No obstant, deixa'm dir-te...
A veure...
Que em fot una mica de ràbia, perquè en aquests grups de WhatsApp, no, la gent que es diu Joan, Jordi, Jaume, tal... O sigui, la gent els felicita sempre. Ah. Hòstia, felicitats, tal. Bueno, escolta, i els altres?
Ah, i
el Joel?
Els Joels no els feliciten, els Joels?
Els Joels no se'ls felicita.
Però és que jo no sé quan és el teu sant, que no sé quan és.
El 13 de juliol.
Ah, 13 de juliol, claro. Sí. Bueno, a veure si me'n recordo. Espera, que m'ho apunto.
Clar, i llavors, clar, jo estic indignat, perquè dic, home, dic, llavors per què he de fer el paripé de... I al final aquests grups de WhatsApp, que això és una teoria ja meva, no sé si t'ha passat o no, però arriba un moment en què els grups de WhatsApp acaben sent només per felicitar coses.
Sí, ja pot ser, ja.
Felicitats, ai, que bé, ens casem, felicitats, tal. Jo tinc l'esperança que aquest grup, perquè tenim un grup d'amics de la colla de la infància, jo tinc l'esperança que vagi fent el seu pas progressiu, no?
Ah.
És a dir, clar, llavors quan algú es mori, pues, dep.
Home.
Descansi en pau, no?
Potser no farem anar al WhatsApp ja quan comenci a passar això, home.
Però farem servir alguna cosa semblant, no?
Vale.
Dir, no sé, però... per comunicar-nos. Ara tot felicitats, no? No. Pues te cases, tens fills, tal. Després seran divorcis. Hòstia, felicitats pel teu divorci.
Home, tampoc. Sí, clar, felicitats, no.
Com que no? Jo sempre felicito la gent quan se divorci, no se separe.
A les dues parts?
Hombre, clar, perquè ho veig com una oportunitat.
És a dir, si una persona emprenedora obre una empresa i fracassa, en lloc de tirar-se-li a sobre, com fem aquí, allí diem, bueno, escolta, pues enhorabona per haver-ho intentat, a veure quina serà la següent.
Ah, claro, jo sóc molt d'aquest pare, de dir, escolta, que tot són coses bones a la vida, en aquest aspecte.
Pues nada.
No?
Sí.
Si tu portes un munt de temps amb un matrimoni que no funcione, I al final, després de molt pensar-ho, tu penses, mira, escolta, ho deixem, ens divorciem, tal. Escolta, pues felicitats, després una decisió molt important i veure com va i si tens sort amb una altra.
Bueno.
No?
Sí, sí, però nada. Escolta, el Sant Joel saps què era o no? Vull dir, té la categoria del meu o no? No.
No crec que sigui rei, tampoc, no?
Clar, però sí,
això ja és paraules majors.
Claro, claro, res. Pues res, res. Bueno, ja et felicitaré igual, però vaja, vull dir, em rebaixaré i et felicitaré igual, eh?
Vale, exacte, gràcies pels plebeus, també. Moltes gràcies.
Bueno, va, bromes a part. Per notícies del dia, va.
Mira, jo vaig recollint notícies, ja ho saps, perquè és quasi automàtic. Vull dir, he arribat a un punt, sempre ho expliquem, no?, que al principi a mi em costava una mica, no?, de dir... Sí. Tal, però ara ja és tan popular que, sincerament, tampoc tinc molta feina.
No, no,
dir,
és que ara sorgeixen com els bolets.
Clar, perquè vaig mirar una mica el diari, vaig mirar una mica això, i no paro de trobar notícies que me fan la feina sola, saps? I ara estic molt obsessionat, no sé si te'n recordes, que he parlat diverses vegades d'un personatge cèlebre que es diu Demi Lovato.
Sí.
Vale.
Cantant.
Llavors, la gent que ens escolti per primera vegada o el que sigui, pues he anat explicant molt d'aquesta noia, no? És una noia que primer deia que que la paraula alien els hi feia mal als propis extraterrestres, que se'ls hi havia dit d'una altra manera. Després deia que li agradaria tenir una relació sentimental amb un extraterrestre.
Sí, però que sea alto i guapo, eh?
Sí, exacte. Vull dir, que no para de dir aquestes coses, que per qui no conegui aquesta persona, és una actriu que es va fer famosa a meitats... No, sobre el 2010 així, amb un canal d'aquests de Disney, i feia com una sèrie i
sí,
cantava...
Bueno, i ara és cantant, ja...
Sí, exacte. Llavors, total, que m'ha agradat molt perquè hi ha una altra notícia d'aquesta senyora. I diu que Demi Lovato le cantó a fantasmes que han sufrido sexismo.
Joder.
Cree que los ayuda a superar sus traumas.
Claro. It hacia la luz. ¿Es de la cançó o què?
Clar, no un fantasma... O sigui... No diu, li canto a tots els fantasmes que s'han quedat atrapats entre l'inframón i el món. No, no, no. Només els que han patit sexisme.
No.
¿Vale? I llavors diu... Así como en uno de sus últimos episodios, aseguró conocer al espíritu de una mujer que había sufrido sexismo y por eso quedó atada en este plano terrenal.
Mare de Déu. ¿Vale? Aquí el problema que té la Demi Lovato és que no és notícia per traure disco nou, només per aquestes altres històries. O sigui, si la seva feina és cantar.
Clar, vull dir, no has de fer res més. T'escriuen les cançons, tu l'únic que has de fer és ficar la veu, no? I bueno, i llavors diu que Demi consiguió contar sus traumas para que pudiera sentirse identificada la fantasma,
sí.
Y además le cantó una canción para que Carmen, porque diu que es diu Carmen, pudiera relajarse.
¿Vale? Relajarse. Mare, sí. O sigui, però ha aconseguit que traspassi o travessi o no? Bueno, clar, si no...
Ella diu que com a mínim l'ha relaxat una mica.
Bueno, està relaxada. Mare,
vale? I ja està, pues bueno, pues Demi Lovato, sigan.
No
hi ha més. Bueno, en fi, passat això, anem a una notícia d'aquestes de veritat, perquè que jo crec que tots ens hem preguntat alguna vegada si ha passat, i sí, ha passat. Diu, gasolinera en México se equivoca y causa daños a 170 automóviles por echarles diésel en lugar de gasolina.
Oh, mira, això... aquí a Espanya ja es va a Europa, ja se va anul·lar de manera que tu poguessis fer tu, a no ser que siguis molt, molt bèstia, perquè les boques de les mànegues són diferents a cada cotxe i depenent del combustible, i per tant ja no et pots equivocar. Ara bé, clar, si a dins dels tancs ells s'han equivocat amb el líquid... però poca broma, que una averia d'aquesta història val diners, a part que et deixa uns dies sense vehicle.
Sí, sí, exacte, vull dir que déu-n'hi-do. Pues, total, que es veu que ha passat només a una única gasolinera que em fa moltíssima gràcia, perquè tu mireu des del meu punt de vista, ¿vale? La persona que fica gasolina i ha causat danys a 170 vehicles,
sí,
no? Treballa allí.
Igual se n'ha posat allí o no?
No, clar, no, però sempre és la mateixa, vull dir, ha sigut la mateixa persona que ha sembrat el caos.
Yeah.
Però, clar, a veure... Aquesta persona treballa allí, no? Imagina't que pues, aquesta persona treballa 8 hores o 4. No t'has parat a pensar a llegir? el que fique als cartells, però, de si és 98, 95 o dièsel.
Però, home, que igual va ser un error del reomplir els tancs que tenen les benzineres a sota de terra. I ell agafava la mànega de dièsel i sortia benzina d'allí en lloc de dièsel.
Jo no estic segur.
No sé, no sé.
Lleno, por favor, y...
Venga,
y
llavors... esta misma manguera, que es de color verde, que me cae bien hoy. Venga.
Esta, el verde es muy bonito, venga, adelante.
Yo qué no, sé, pues... no sé cómo ha anat, no sé cómo
pues ha passat això, ¿vale? Llavors, bueno, per si de cas, ja. Aviso i que tingueu en compte que vigileu això, sí. ¿Vale? Llavors, vale, i ara me'n vaig a la notícia surrealista, o sigui, surrealista, ¿no? El titular més surrealista per mi ha sigut aquest, ¿vale? Que dic ara, diu... Llega a Steam. Steam es una plataforma de videojuegos,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Llega a Steam un juego sexual con Hitler de protagonista.
Ah, venga.
Y recibe un aluvión de críticas por un error histórico.
Ah. Ah.
¿Vale?
O sea, no pel joc en sí, no. Por un error histórico.
Sí, por un error histórico. La voz dijo que los usuarios no perdonaron que sus creadores no tuvieran en cuenta una condición de Adolf Hitler. Pues padecía de criptorquidia en el lado derecho de los testículos.
Joder.
¿Vale? Pero, y la voz que la gente ficaba, estoy increíblemente decepcionado con la falta de precisión histórica.
Pero, veure, pero sí que es explícito el joc.
Sí, sí, bueno, pues imagina't, no? Però a mi fa molta gràcia que ningú es queixi d'això, no?
Però i què vol dir això? Què vol dir això que has dit?
Criptocridia.
Sí.
Jo tinc entès, m'agradaria que ho mirés un metge, que és allò de que un ou puja més que un altre.
Ah, vale, vale, vale. I això ho sabia la gent?
Bueno, pues sembla que sí.
Però repeteixo, sí que és explícit el joc que es veu això, aquest detall, o que falta aquest detall.
Exacte, deu ser super...
Mare de Déu.
I llavors, clar, el titular, el joc es diu Sex with Hitler. Què vol dir? Sexo con Hitler.
No, no, el títol és totalment explícit, saps el que compres.
Clar, i, clar exacte. I diu, m'ha fet molta gràcia perquè no el van cancel·lar per tot això en si. Diu,
no, no, no.
Sex with Hitler apenas estuvo presente unas horas en el comercio. Tiempo suficiente para que decenas de usuarios de la plataforma descubrieran aquests fallos al cap i a la fi.
¿Vale? Bueno, jo suposo que van comprar el joc, van entrar... I a sobre se'l van passar una... O sigui, van estar jugant una estona per arribar a veure ja les parts, perquè, bueno, és igual.
Clar, entenc que sí, però el que més m'agrada és al final de l'article quan diu Sex with Hitler no tiene relación con Sex with Stalin. Otro título donde se podía mantener relaciones sexuales con el dictador de la Rússia soviètica.
Però quins malalts fan aquests jocs?
Bueno, no ho sé, però el cas és que m'ha fet molta gràcia de dir... mira, ens diem igual, però en lloc de dir-nos Stalin, ens diem Hitler. I no té res a veure,
nada,
no som de la mateixa casa.
Nada, nada. Escolta, abans de l'acudit, que ens hem quedat sense temps, això ja va passar la setmana passada,
sí.
Però tu ets de les, d'allò del lío de la cançó que ens representarà a l'Eurovision, de les Tanchungueiras, de la Bandini o de Chanel?
Jo crec que hi ha hagut molt marro, però... Si
no, jo te pregunto tu, a tu.
A mi qui m'agradaria que haguessin ficat?
Sí.
A mi la Bandini.
Què dius, l'altre?
A mi m'agrada molt aquesta noia, el vídeo és molt, la veig molt transgressora, està
sí,
molt bé.
Sí, és molt transgressora, però la cançó no?
Bueno, no sé, a mi m'hagués agradat
és que hagués de música.
Ficat amb aquesta noia. Però tampoc n'entenc gaire, o sigui, però... Vull dir, perquè aquesta noia l'escolto de tant en quant escolto la seva música.
Vale, vale,
però... nada. Sí, tu què volies, les gallegues?
Jo Chanel.
Ah, a tope, tu Chanel a tope. Jo no sé ni qui és, Ricard.
Però jo tampoc sé qui és, jo només dic que com a... Si hagués de fer de jurat, musicalment sí. musicalment parlant, és la que té més probabilitats, que després quedarem dels 5 últims, com sempre, però és clar, igual.
Pues mira, Chanel número 5.
I si no, hagués enviat a les gallegues, però bueno.
Però també t'he de dir que es veu que un... He llegit que un membre del jurat era la seva parella sentimental.
Bueno, en un passat o no sé què, però... A veure,
no, escolta, això... quien tuvo, retuvo.
Ala, venga, l'altre. Bueno, va, acudit, venga.
No, acudit, diu, és molt ràpid, eh? Diu, ai. Soy rosa. Diu, ai, diu, perdóname, diu, és que soy daltónico.
Però que ja l'havies explicat, jo diria. Apa, bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard! Yeah, 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 yeah.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Don Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. Es una de las tres diligencias abiertas contra el anterior jefe del Estado, que recordamos no ha sido imputado en ninguna de ellas. Carlos Herrera ha desvelado esta mañana en exclusiva los argumentos del fiscal para dar carpetazo a la investigación. COPE ha tenido acceso al borrador del decreto, un documento de 20 folios en el que solo falta ya la fecha y la firma del fiscal Alejandro Luzón. Como ha contado Herrera, la Fiscalía concluye que el rey Juan Carlos no hizo uso de esos fondos.
Ya se ha redactado el decreto, que es un documento al que ha tenido acceso COPE, un borrador de 20 folios en el que las conclusiones... Es importante esta decisión, principalmente porque el fiscal asegura en su decreto que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra don Juan Carlos.
La cuenta investigada de 10 millones de euros procedía de donaciones que se hicieron entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe, y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto por un golpe de Estado. En 2004, don Juan Carlos, con la monarquía estable, ya se había casado además su hijo don Felipe, pues decidió liquidar esos fondos y traspasarlos a Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y exconsejero del rey emérito. Por tanto, como ha explicado Herrera, en el borrador del decreto, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón cree que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos.
Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes, por lo cual seguramente los defensores, los representantes legales de don Juan Carlos se están enterando ahora mismo, a no ser que el fiscal Luzón se lo hubiera filtrado, que no parece. Pero claramente no hubo movimientos de los fondos del Trust a favor de don Juan Carlos una vez se desvinculó de él.
Pues ya el pasado lunes 31 de enero adelantábamos aquí en COPE que a lo largo de este mes de febrero estaba previsto que la Fiscalía cerrara las tres investigaciones abiertas en torno al rey Juan Carlos, y también adelantamos que, según nuestras fuentes, lo más previsible era su archivo. Esas tres actuaciones se refieren al supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca, empresas españolas, al presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y a la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de en la que habría, como decíamos antes, 10 millones de euros. Bueno, ninguno de estos tres casos ha llegado a estar en manos de un juez, ni se ha planteado llegar a llevarlos ante un tribunal. Están todos en fase de investigación por parte de la Fiscalía, del Tribunal Supremo, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Y ahora, como estamos contando, pues este caso, la investigación relacionada con los fondos de Jersey, va a quedar archivada. Las conclusiones del borrador las puedes leer en nuestra página web, en cope.es. Desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dhabi. ¿Va a acelerar esto su vuelta a España? Pues hombre, desde luego favorece que así sea. Pero como le dijo el propio Juan Carlos a Carlos Herrera en el encuentro que mantuvieron hace 10 días, regresará cuando concurran las circunstancias oportunas, que no creen ninguna estabilidad a la corona. 1:03, a esta hora hay otras noticias destacadas que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
En la última semana de campaña en Castilla y León, el CIS ha vuelto a llevar la contraria al resto de sondeos y vuelve a situar a los socialistas a la cabeza con un 30% de la estimación de voto. Le sigue el PP con un 29,7, muy cerquita del respaldo y la posibilidad de obtener entre 24 y 30 procuradores. Un resultado que, según el CIS, no le valdría al PP para sumar una mayoría con Vox, que se sitúa como tercera fuerza política con un 11% de los votos. Ciudadanos adelanta a Unidas Podemos en esa intención de voto en las elecciones de Castilla y León. Y a partir del jueves no será necesario llevar mascarilla si estamos al aire libre, excepto en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no se pueda mantener 1.5 metros de distancia. Así lo han acordado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. También se ha aprobado aumentar los aforos en los eventos deportivos, que pasa del 75% al 85% en recintos abiertos y del 50% al 75% si son los recintos son cerrados. Y la Guardia Civil, Pilar, sigue investigando las circunstancias de la muerte de Esther López, la mujer de 35 años, cuyo cadáver fue encontrado el sábado cerca de una carretera de acceso a la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Los forenses continúan practicando la autopsia que va a determinar si Esther falleció de manera violenta o no. Y la guerra es un sinsentido, es una mecánica de destrucción, porque construir es trabajar la tierra, formar una familia o hacer crecer la sociedad. Lo dijo anoche en la televisión italiana, la RAI 3, el Papa Francisco, que añadió que hay categorías que no importan, como los niños, los inmigrantes y los pobres, pero en el imaginario universal lo que cuenta es la guerra y la venta de armas. Cuando con un año sin fabricar armas se podría dar comida y educación, decía el Papa, a todo el mundo. Y además, desde ayer una treintena de obispos participan hasta el sábado en unas jornadas de ejercicios espirituales que este año se retrasaron por la visita ad limina al Papa en enero. En esta ocasión están dirigidos por el jesuita Darío Moya.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España más cerca de ser sede de un Mundial de fútbol.
La candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial del año 2030 coge fuerza y es ya la candidata de la UEFA, Arantxa Rodríguez.
Con la decisión que acaban de anunciar Inglaterra e Irlanda de retirar su candidatura para este Mundial de 2030 con el objetivo de centrarse en la Eurocopa de 2028, ya solo queda oficialmente anunciada la candidatura ibérica promovida por España y Portugal para acoger ese Mundial. Hay otros países como Marruecos y una propuesta conjunta de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, que valoraron en su día la posibilidad de luchar por celebrar la Copa del Mundo, pero a día de hoy ninguna de las dos candidaturas se ha postulado de forma oficial. La FIFA aún no ha abierto el proceso de adjudicación, pero el examen de las candidaturas está previsto para este año, concretamente a partir del mes de junio, y el anuncio de la concesión sería en 2024.
Y en la Liga, con el Real Madrid como líder destacado, le saca 6 puntos al Sevilla, se aprieta la lucha por los puestos de la Liga de Campeones. Después de ganar el Barcelona al Atlético y el Villarreal al Betis, es tercero el Betis con 40 puntos, cuarto el Barça con 38, quinto el Atlético con 36 y sexto el Villarreal con 35.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja estàs en companyia del migdia a Cope Lleida, 7 minuts per sobre de la 1, hores d'ara amb 12 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb un ambient assolellat. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts, amb núvols més compactes al Pirineu, on tendiran a remetre les precipitacions. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes, menys al Pirineu, amb unes màximes de 19 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 16 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà del nord i del nord-oest, amb intervals forts i amb algunes ratxes molt fortes al Pirineu fins a mitja tarda, que podran superar els 80 km per hora. A la resta el vent serà de fluix moderat i de la component oest. Si mirem ara demà dimarts, esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb alguns bancs de boira matinals a primeres hores a zones de la depressió central. Per últim, les màximes demà pujaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, o baixaran amb uns valors màxims demà de 18 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Tàrrega, de 15 a Lleida, capital de Balaguer, i també de 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1 i 8 minuts i mig, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
De setmana aquest darrer i final de la darrera setmana negres a les pistes d'esquí, les estacions hivernals de la província de Lleida, amb dos esquiadors morts en accidents a les estacions de Baqueira, Beret i Espot Esquí. A més, van haver de ser rescatats ahir dos esquiadors de muntanya ferits en una caiguda a la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Els dos afectats havien quedat immobilitzats a l'estany de Saburó, a més de 2.500 metres d'altura. Les persones de rescat van arribar passades les 2 de la matinada. I aquest cap de setmana també ha estat dolent a les carrers de Lleida, amb 6 detinguts en una mateixa nit dos d'ells menors per robatoris violents de mòbils. I seguim a voltes, ara que escoltàvem els serveis informatius de la cadena COPE sobre la seu del Mundial de Futbol compartit entre Espanya i Portugal per l'any 2030, doncs aquí seguim a voltes amb el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus 2030. Científics d'arreu del país preparen un manifest contra aquests Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu. Analitzaran l'impacte que tindria un esdeveniment d'aquestes característiques en el context de crisi ecològica i ambiental actual. Que no hem d'oblidar que seguim amb emergència climàtica. Per la seva part, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya veu de ximple desaprofitar la inversió dels Jocs Olímpics d'hivern i lamenta la manca de lideratge polític. Hi ha entitats que creuen que el projecte no té sentit en ple canvi climàtic i neguen que aportés beneficis al territori. Clar, això si ho mires de manera global. Si mires només econòmic, doncs el Comitè Olímpic Internacional aporta 900 milions d'euros més uns 300 milions d'euros que calculen aconseguir entre venda d'entrades i sponsors i patrocinadors principals. Estem parlant de 1.200 milions d'euros. A tu o jo, doncs, som realistes i aquesta xifra no ens diu res. Però pensa que hi ha gent que pot estar posada a l'assumpte que quan li diuen la xifra de 1.200 milions d'euros movent-se per allí sense massa control i empreses, perquè això seria d'aquí 8 anys, doncs els ulls es poden obrir massa. I clar, aquí és on xoca. Els interessos econòmics amb els interessos de territori, de sostenibilitat i d'ecologia. A tot això, sigui com sigui, resulta que no tenim un projecte encara preparat. Falta 8 anys, ni tan sols sabem si ens podem presentar, però aquí seguim, parlant dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus 2030. Per cert, una altra història que té a veure amb el territori, les línies de molt alta tensió. S'han preparat ja 2.000 al·legacions contra la línia d'alta tensió per evacuar l'energia de parcs solars projectats a Alcarràs. La plataforma contra macroprojectes energètics a Ponent també rebutja el soterrament i exigeix aturar la infraestructura. Tot això, com t'explicava abans, bé, perquè la Generalitat, en el seu moment, no va fer els deures, i els deures era fa 20 anys avançar-se en el temps, pensar en el model energètic que volíem pel territori, pensar-lo, debatre'l i començar a fer els primers passos per dur-lo a terme. Estem a l'any 2022 i seguim encara debatent quin model energètic volem a Catalunya. El 2022, la major part dels països han fet els deures. Aquí encara seguim pensant què hem de fer, però mentre uns pensen què hem de fer, d'altres demanen permisos per obrir doncs macrocentrals solars o el que sigui. Si després el model que aproven d'aquí un, dos o tres anys, perquè tot és llarguíssim, quan hi ha polítics pel mig, resulta que va en contra d'aquestes grans concentracions de parcs solars, llavors haurem de desfer el que està fet. Però clar, el que ho ha fet dirà, escolti, jo en el seu moment vaig demanar permisos, me'ls van donar i jo he fet una inversió que requereix X anys pel seu retorn. I ben fet, què farà? Veieu com sempre anem a salt de mata? O sigui, el model energètic és vital avui en dia, vital, però ho és avui i fa 22 anys, a l'any 2000, per fer números rodons. Cap polític va pensar en això, sisplau. D'altres històries i les cortines de fum habitual, les que vulguis, però pensar en això, coses sèries, coses de territori, coses que haurien d'estar per sobre d'ideals polítics o de partits polítics, amb això no cal. I ara ens trobem, doncs, amb el que ens trobem. Pagant l'electricitat a preus desorbitats, que això surt de la butxaca de cadascú, arriba com puguis a final de mes, arriba com puguis a final de mes, i el més calent a sota de l'aigüera, sobre el model energètic. Aquesta és la realitat. Ara, si voleu, seguim parlant de si... No, espera, que a més la Generalitat està preparant per si hem d'anar a votar, però només la gent del territori afectat si li acaben fent una prova dels Jocs Olímpics allí. Només poden votar aquells, els de sota no. És que, de veritat, amb aquestes seguim. Amb aquestes seguim. Parlant dels Jocs Olímpics des de fa un mes, sense tenir cap mena de projecte fet, eh? Hi ha un projecte, mireu, aquest és el cost. Això és el que farem i això és el que costarà. D'això no hi ha res, res. En fi, cosetes arran de la pandèmia que es van fer i que comencen a tirar-se enrere perquè sembla que les xifres diuen que sí, que anem bé. Per exemple, Tremp ja no acollirà les proves de la selectivitat aquest curs escolar, segons han confirmat des de la Universitat de Lleida. Per què? Doncs perquè aquesta seu es va crear juntament amb Viella i Tàrrega fa 2 anys per reduir desplaçaments i disminuir els riscos de contagi per coronavirus mitjançant l'establiment de grups més reduïts. D'aquesta manera, els alumnes del Pallars Sobirà ara s'hauran de tornar a desplaçar cap a la seu d'Urgell i els de Tremp cap a Lleida. Per contra, les seus de Viella i Tàrrega es mantenen, tot i que es van crear en el mateix moment i amb els mateixos objectius. Els punts habituals de Lleida i la seu d'Urgell evidentment també seguiran. I ja saps que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui la retirada de la mascareta a l'aire lliure, excepte en esdeveniments multitudinaris, si no hi ha distància de seguretat, una mesura que s'aprovarà definitivament demà dimarts al Consell de Ministres perquè pugui entrar en vigor dijous vinent. Per tant, dijous, si tot va com ha d'anar, que no hi ha indicis de que no hagi d'anar així, dijous deixarà de ser obligatori a Espanya dur la mascareta a l'aire lliure. Deixarà de ser obligatori no vol dir que estarà prohibit. Insisteixo en això. Perquè és que aquí tenim facilitat per passar del blanc al negre, de la calor al fred. No. Deixa de ser obligatori, però no està prohibit. És a dir, tu pots anar amb mascareta si creus que hi has d'anar, ni que vagis sol pel mig del carrer. Si creus que hi has d'anar, pots anar amb mascareta. Si has d'anar, per exemple, a la ciutat de Lleida, per l'eix comercial, i tu dius, mira, escolta, jo prefereixo anar amb mascareta, podràs seguir anant amb mascareta, només faltaria. Insisteixo en això, que deixi de ser obligatori no vol dir que et prohibeixin anar amb mascareta. Només faltaria, evidentment. I les dades que ens donen avui de la incidència parlen de 262 nous casos en les darreres 24 hores, molt per sota dels darrers dilluns, tot i que els dilluns ja tenim xifres inferiors a la realitat, però vaja, molt per sota. La RT, que és la velocitat de transmissió, baixant. El Pla de Lleida és de 0,67, a l'Alt Pirineu i Aran és de 0,71. Recorda que per sota de l'1 la tendència és a la baixa. I el risc de rebrot també baixant, 3.000 punts, al 3.054 al Pla i 2.208 a l'Alt Pirineu i Aran. Per tant, xifres que ara sí apunten a l'optimisme, tot i que tots en coneixem persones que o hores d'ara segueixen en quarantena perquè han donat positiu o persones que acaben de donar positiu i que ho hauran d'estar aquests propers 7 dies. O sigui, que les xifres baixin no vol dir que baixem la guàrdia i que no ens podem contagiar perquè ja està tot acabat. Acabat no hi ha res, per desgràcia, però sí que les xifres són millors. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09. Al correu info@opennatur.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Estamos en pleno centro de Madrid, en el restaurante Javelli, para conocer la historia de una familia apasionante.
Así es un equipo, es una gran familia.
La familia de Sani, que vinieron a Madrid hace 18 años, pusieron en marcha un restaurante y han hecho de su forma de vida eso, la hostelería.
Mi gran familia. Con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem ja directe d'escapar dos quarts de dues. Parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Doncs aquí ja amb el febrer ja avançadet, eh? I ja hem passat la meitat de l'hivern, quasi bé.
Bueno, sí. Em plaer veure't aquí, eh?
També. També el mateix te dic. Encara que estàs a l'altre costat del vidre, però bueno, queda més ràdio, això, que estiguis
però,
a la peixera.
Escolta, tu que... Ara seré dolent, eh? Perquè és veritat que jo no me'n recordo dels de ningú pràcticament. Però saps que avui és un dia especial?
Avui és un dia especial.
Avui és el meu sant.
Hosti, pues sí, has estat molt dolent, molt dolent.
No, dic, no? Soc dolent perquè jo no me'n recordo dels de ningú, però del meu, al final me'l vaig aprendre.
És normal.
Perdona, va haver molts anys que no me'l sabia, el meu. Em felicitava, i per què? Que no és el teu sant? Ah, vale, si és avui.
Pues bueno. Vale, pues vale, home, jo la veritat que Ricard no coneixo masses, però bueno, tenia un tiet que l'estimava molt, que era Ricard, i el meu cunyat és Ricard, per
pues,
tant.
Mira, pues felicita'l avui.
Sí, passa és que no l'he felicitat. No
igual ho fa l'abril, perquè també n'hi ha un a l'abril, vale, però el potent és el d'avui. Sí, Ricardo Rey.
Vale, home, clar, això et faltaria, no?
Aquest és el potent.
És molt republicà que siguis, és Ricardo Rey.
Sí, és igual, encara que això del rei avui en dia no, això és igual.
Doncs felicitats, Ricard, a tu i a tots els Ricards, eh? I alguna Ricarda que potser també hi haurà, no?
No n'he conegut mai cap. Mira què et dic.
Hi ha la del Prat, no? La de l'aeroport, però no és... Aquesta no toca.
Bueno, va, bromes a part, aprofitant que avui estaves aquí, dic, mira, que ens veiem les cares.
Molt bé.
En fi, Joan Ramon González, va, que parlem de bocins d'història, cap a on o cap a quan anem avui?
Bueno, doncs pues tirem una miqueta a la setmana passada, perquè precisament, com dèiem, el pas de l'hivern de la meitat quasi bé seria al voltant del 2-3 de febrer.
Sí.
Són dues festivitats. Un cop que s'ha passat la setmana dels barbuts, que es diu que és la més freda, i que llavors se juga a que aquests dos dies, o del dia de Sant Blai, o Sant Blas en castellà, i en aranès també seria Sant Blas, o el de la Candelera, que és el dia 2, Sant Blai el dia 3, són aquells que hi ha moltes dites, que en funció del que faci el clima, pues, sí, diu si l'hivern està fora, o si a l'hivern encara li queda temps, o aquestes coses. Inclús per als americans, com sabem, bueno, la vam veure la setmana passada, no?, allà a Pensilvània.
La marmota.
La marmota, que una s'havia mort i l'altra no sé què.
Saps que aquesta tradició de la marmota va sortir d'Europa?
Sí. Sí, home, clar.
Va marxar cap allà, aquí l'hem perdut i allí l'han abraçat, i escolta, allí hi ha molts municipis i poblets,
sí,
que és un dia molt marcat, eh?
Clar,
el dia
clar,
festiu.
Clar. Correcte, sí. No, és que bueno, pràcticament aquestes tradicions europees, bueno, diríem occidentals, les que no, sí, són originals americanes, venen d'Europa, és natural, són dels colons que van anar cap allà, no? I aquí a casa nostra pues, tenim les nostres tradicions, la de Sant Blas, o Sant Blai, relacionada amb les cristines, que s'han de menjar, que suposo que ja te la vas menjar, beneïda o no, però com a mínim...
A mi el que m'agrada de la nostra cultura és que a tot dia marcat al calendari creem un menjar.
Sí. I els americans, la marmota no se la menja, nosaltres el mengem la cristina.
Però tu fixa't, a cada celebració acabem creant, sí, alguna cosa que s'ha de ficar a la taula per menjar. Ja està bé, eh?
Sí,
però...
I Sant Blai té l'excusa de que, bueno, entre altres coses, va curar un nen que s'havia ofegat, i aquest va ser la causa de que sigui el patró del mal de gola, i per aquí, perquè la gola se te curi, doncs menges pa o cristina beneïda i
ja
tens la gola assegurada. Bueno. Per tant, és l'excusa, el que dius, o busca un pastís o el que sigui, que són força bones, no? Per descomptat.
I tant.
Però a part de Sant Blai, hi ha l'altre tradició tradició, que és el dia 2 de febrer, que és la Candelera, que, en fi, la Candelera no deixa de ser curiós perquè és una tradició jueva, que evidentment com a tal, tant Jesús com la Mare de Déu, la Verge Maria, pues, la van, eren jueus tots dos, i la van practicar perquè, bueno, estaven en el context del moment, és a dir, 40 dies després del naixement d'una criatura, s'havia de fer, segons la tradició i la llei jueva, anar al temple de Salomó, i fer dues coses allí. Una, presentar al nen, com diuen, ha passat 40 dies, ja se suposa que ja el més greu, potser de la mortandat que podien tenir llavors les criatures, ja està superat, per tant, lo presento oficialment, tot i que ja la circuncisió estaria feta perquè es feia abans, i la Mare de Déu se purificava. Això a vegades es costa una mica de creure, però clar, havia tingut pues, una relació, havia tingut un part i havia de fer una purificació. Això fa que inclús, ara s'ha perdut molt, però els noms de purificació, puris, que hi ha unes quantes, venen d'aquí, presentacions s'han perdudes, però també hi havia la presentació, i llavors es feia aquest acte de portar al nen i presentar-li i fer una ofrena per purificar-se, que si no tenies molts recursos, amb dos coloms hi havia suficient.
Ah.
I la Mare de Déu, amb dos colomets, pues, precisament tenim un pas que per Setmana Santa surt, que és la presentació del nen al temple, que porta dos coloms vius aquest pas de Setmana Santa. Llavors, a part d'això, se portava llum, una espelma, una llàntia, i d'aquí vendria el nom de la candela, de que també es feia la presentació il·luminada, perquè demostrava pues, que havies nascut a la llum, tornaves a recuperar la llum, etc etc. Aquesta verge, per tant, aquesta advocació de la Verge de la Candela ve des de molt antic, seria de les més antigues del cristianisme, i de totes maneres va tenir una ressò especial quan al segle XIV es va trobar aquestes verges aparegudes a les Canàries, a Tenerife, una verge d'aquestes que estaven per allà amagades i que de repent surt, i el típic allò que no saben què fer, si la porten, se torna al puesto, en fi, va fer una advocació especial. I a les Canàries, la Virgen de la Candelària és una força coneguda i és una verge que porta una candela, no? Llavors, el 2 de febrer és el dia de la Candelària, el dia de les candeles, i, per tant, en aquest sentit, inclús les noies que es diuen Candela, doncs, també celebren avui aquesta festivitat. Bé, bueno, avui, el dia 2 de febrer. De totes maneres, a Lleida té una significació especial, perquè està la Verge del Blau, la nostra verge.
Aquesta és molt nostra, eh?
Correcte, aquesta és totalment
bueno,
nostra.
És totalment nostra, vaja. Lleidatana,
lleidatana al màxim, i les noies que es diuen Blau, que celebren el seu sant el dia 2 de febrer, i que moltes vegades alguns encara se sorprèn, ah, avui és la Verge del Blau, doncs sí. Per què és la Verge del Blau? Perquè la Verge del Blau originalment era la Verge del Colom. Mm. I si la gent, quan va veure la Catedral Nova, que està actualment, veurà la matrona aquesta magnífica, aquesta talla, que ara parlarem una mica del seu estil, que té el nen Jesús al braç esquerre, l'està sostenint, i a la dreta té un colom. I el nen Jesús està jugant amb el colom, és a dir, com dient, ostres, que fa aquest bitxo aquí, tan simpàtic, està en una relació de diàleg, los tres, i el colom. Per què la Mare de Déu té un colom? Pues perquè era la presentació del temple i portava els coloms per purificar-se. Per tant, aquesta seria l'explicació. El que passa és que aquesta verge, que va estar col·locada a la Porta dels Apòstols de l'actual Seu Vella, quan era la Catedral de Lleida, la Porta dels Apòstols, recordarem, sempre ho hem dit, que és per on passava la majoria de la gent quan pujaven a la catedral, després de pujar aquelles grans escales que a partir del Mercat del Pla, en cases i palaus a cada costat de les escales, te permetien arribar al claustre de la seva, i d'allí entraves a lo que era el temple per pregar, i per inclús al claustre pues, feies a vegades actes socials, de xerrar una mica i de més, però al passar per la Porta dels Apòstols, els apòstols a cada costat, sis a cada banda, i al mig aquesta verge que estava situada allà, a aquell pedestal, que encara es conserva actualment buit, i que te mirava al passar perquè estava situat de tal manera que els feligresos al passar la veien i era impressionant amb aquella cara de mare, perquè és una cara bonica, i que és una verge pues, feta al segle XV, i estaria totalment policromada en el seu moment, amb els vestits de colors, etc. Però amb el temps aquests colors se van anar perdent i al no repintar-la doncs sortia la pedra, el que és la base de l'escultura. I aquesta pedra, quan se va tallar, vet aquí que havia una veta d'un color diferent i que casualment coincidís que està al front de l'escultura. Llavors, la gent, al passar i veure que la pintura s'anava perdent, però que sortia aquella mena de blau, perquè d'un color blavós, li van començar a dir, més que la Verge del Colom, la Verge del Blau. I A més, això va donar origen a una de les llegendes...
Ah, anava a dir, dic, jo lo del blau em sembla que venia per una altra cosa, però...
Bueno, l'explicació tècnica és aquesta.
Sí, correcte.
És una taca de la pedra i punt, i que no s'ha pintat, no s'ha vendigut la pintura. Però la història, com sempre, les llegendes barregen veritat i barregen imaginació. La veritat quina seria? Doncs que aquesta Porta dels Apòstols es va acabar pràcticament a finals del segle XIV, segle XV. Els canonges encarregaven les escultures als escultors que en aquells moments tenien allí, i, per exemple, el Guillem de Solivella, que és un dels bons escultors de finals del segle XIV, se li va encarregar que fes una Mare de Déu per la Porta dels Apòstols, que està documentat que la faria l'any 1391. I després els apòstols no havien diners per fer-los tots a la vegada, i anaven, doncs ara tu fas, per exemple, Sant Pere. Al cap d'un temps, doncs venia un altre escultor, doncs ara fas, tenim diners per fer Sant Pau, o, en fi, etc. Arriba un moment que els apòstols havien dilatat en el temps i potser un s'havia trencat, s'havia envellit, o no agradava als canonges, venia un escultor nou, diu, vinga, va, aquest que està molt vell lo traiem i fiquem un altre, fes-nos una altra escultura, doncs, de Sant Bartomeu, de qui vulguis, no? A la Verge li va passar el mateix. A mitjans del segle XV havia un escultor molt bo a Lleida que es deia Jordi Sazón, i els canonges van dir, ei, fes-nos una Mare de Déu, perquè aquesta que va fer fa 50 anys, 56 concretament, el Guillem de Solivella, pues, ha quedat una mica antiquada. Aquesta verge que va fer el Guillem de Solivella sembla, amb tots els indicis, que és la que actualment tenim a l'església de Sant Llorenç, on està la capella del Santíssim. Presidint la capella del Santíssim, és una verge, pues, ja es veu que és gòtica, però amb un cert arcaïcisme, i que després a la seva vella va estar col·locada a la Porta dels Fillols. I va ser substituïda per aquesta que va fer el Jordi Sazón, aquesta magnífica verge del blau, o la verge del color. Per tant, aquesta història de que s'anaven canviant les escultures segons anaven els temps i segons els gustos dels canonges i segons els escultors que venien, juntament amb l'aparició d'aquest blau, va donar origen a una de les llegendes probablement més coneguda i més simpàtica que tenim a casa nostra, que molt resumidament, perquè tenim l'amic Joan Bellmunt, que l'haurà explicat més una vegada també en aquests micròfons, i que l'ha escrit, i d'altres, com el Jordi Curcó i d'altres que també l'han comentada. Hi ha diferents versions, però en essència, la llegenda el que ve a dir és que per la catedral de Lleida se va encarregar un mestre d'obres molt famós que fes una escultura. Ell la va començar a fer, i a l'hora d'arribar a fer el cap, aquí hi ha diverses versions. Una, que no estava inspirat, no li sortia bé el cap. Una altra, que va tenir de sortir a fer una altra cosa i no la va poder acabar. El cas és que va deixar encarregada acabar l'escultura amb un deixeble que tenia per allí espavilat, i diu, bé, encara que sigui un aprenent, pues, a vegades se diu que per Lleida ja estarà bé, no cal patir massa més, no? Això seria una mica la part negativa. Mm-hmm. El cas és que el xicot aquest va fer una cosa molt... es va lluir, va fer... i quan va vindre el mestre i va veure el que havia fet el xiquet, en lloc de dir, ostres, pues a partir d'ara aquí tenim negoci perquè podem treballar com una bona empresa i bueno, treballem conjuntament.
Va aparèixer l'ego.
Ah, ja està. Va aparèixer l'ego i va atacar un atac de gelosia, agafa un martell tot empipat i el llança contra l'escultura, que per un moment la pedra es va convertir en car i en lloc de trencar-se va sortir-li un blau a l'escultura. Recordem que el blau és quan se dona sí, un sí, cop sí. Sota de la pell se produeix un petit derrame de la sang, dels vasos capilars que n'hi ha, i el que tècnicament es diu un hematoma, o inclús més, des d'un punt de vista més tècnic, una equimosis, i que agafa aquest color perquè la sang de les venes s'ha quedat una mica pues, allà escampadeta per sota de la pell. El que en castellà es diu un cardenal o un morado. Precisament en aquest sentit, últimament el Jordi Curcó també ha trobat per la zona de la Manxa una altra cosa semblant, que és la Virgen del Moratón.
Vaya, home.
Del Moratón, i que és una virgen que també va tenir un cop d'una pedra. El xicot que la va trobar no sabia molt bé què era, s'assustava i llançava pedres.
Vaja.
I li va donar a la galta, en aquest cas és a la galta.
Pobres verges, eh?
Exactament, yeah. Exactament. I la llegenda acaba dient que va rebotar el martell i va matar el mestre. Això és en plan una mica ja més d'humor negre, no? Per tant, aquesta magnífica Mare de Déu, que es va estar pues, des de l'any 1447, que és quan se va fer pel Jordi Sazón a la Porta dels Apòstols, fins aproximadament cap al 1707, probablement seria ja el 1708, quan se retiraria, com la major part dels elements de la seu, quan la seu passa a ser caserna militar i se tanca per Felip V, i els canonges s'emporten tot a les diferents parròquies, a Sant Llorenç, etc., i a alguns magatzems, i aquesta verge pues, va anar a acabar sent la verge de la parròquia nova que es va fer al carrer La Palma de Sant Pau, que era una església lligada amb el convent dels claretians, i allí va estar fins quan la Guerra Civil, l'any 1936, aquella revolta iconoclasta anticlerical que va cremar esglésies i va trencar molt patrimoni, malauradament, va trobar allí a la verge i la va esclafar. Després de la guerra, els fragments es van recollir, es van portar a la seu vella, com tantes altres coses, i probablement dels fragments que es van recollir, 90% es van conservar els originals. Va estar un temps al darrere de la Porta dels Apòstols, precisament, amb un tancat que està per protegir-la, perquè no s'emportessin els fragments. Jo recordo que de petit havia com una finestreta que te podies atansar i mirar-la, i feia una mica de por, perquè tenia el nas trencat, i era com una mena de... Recordo que feia una mica de por mirar-la. Finalment, mossèn Tarragona va agafar... va acabar d'enganxar tots els fragments que encara quedaven per fer, i la va baixar allà a la catedral actual, a la Nova, i va estar a la sacristia força temps. Pràcticament llavors no es veia, i estava molt fosca, com estava en general la catedral. Finalment es va restaurar, i va estar una temporada davant de lo que seria l'entrada a la capella del Santíssim, i finalment mossèn Tarragona, una de les últimes actuacions importants que crec que va fer per la seva vella i per la catedral, va ser col·locar-la on està actualment el presbiteri, amb una restauració esplèndida, que gràcies a les fotografies que hi ha, els elements com el colom, que és nou, es va tornar a reproduir, però ara la tenim pràcticament com estava al segle XV, situada al presbiteri, amb una peanya alta, amb la qual se pot veure tal com la veurien els lleidatans quan entraven a la catedral. I tot i que a la restauració s'ha recuperat part de la policromia que tenien els seus vestits, no s'ha repintat tota, i per tant el blau queda manifest al mig del front. I és també d'una manera simbòlica, no solament com la pressió que teníem en Tarragona de recuperar també pel culte moltes dels elements de l'antiga catedral, sinó un lligam de la catedral nova i la catedral vella gràcies a aquesta verge que va néixer a la catedral vella, la seu vella, i que actualment està en culte presidint un temple barroc com és la catedral nova, però és una escultura magnífica del segle XV, i que el passat dia 2 de febrer les Blaus de Lleida, que hi ha una bona colla, i hi ha inclús una associació que les recull i fa que sigui una festa atractiva, i que és un nom que té fortuna, i que aquí a Lleida doncs, diem que blau és femení, perquè a vegades en alguns llocs també blau s'utilitza com a nom masculí.
Bueno, clar, és que el blau, l'anomenem així el blau, però és curiós, com a nom, jo, clar, de Lleida sempre l'he identificat com a nom de noia, de dona.
Que, clar, clar, que aquí per a la Verge...
La blau, no?
Exacte, aquí totalment per això, a Lleida...
Blau. Em faria estrany, el blau, sí. Una persona que digués blau.
Sí, sí, sí.
Però això, veus, són costums, sí, de com sí, ho has viscut.
Sí, bueno. Sí, 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 però n'hi ha.
Bueno, doncs ja ho veieu, una història entranyable, queda't amb la que vulguis, amb la que t'agradi més, realment. Bueno, ja la tècnica, com deia el Joan Ramon, i la popular... I ja està, però bueno, aquesta és l'explicació, però la verge existeix i hi és.
Hi és, i està en culte, està magníficament restaurada, i és un referent per això, per aquestes noies i dones que es diuen Blau, i que cada vegada és un nom que té fortuna, es va posant encara, és a dir, és curtet, que també està bé, i bé, està bé. I és una manera també de donar això, imatge lleidatana.
Molt bé. Doncs, ja veieu, avui ens hem quedat aquí, a casa nostra.
Sí, l'altra vegada hem parlat d'Ucrania, sí, avui toca...
Sí, que una mica més a prop. Joan Ramon González, parlant dels bocins d'història, com sempre, que ha estat un plaer veure't.
Lo mateix, aquí, i que acabis de passar un bon dia, Ricard.
Gràcies.
Comprando en Renfe con antelación, te ahorras pasta. Mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana, o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén. O que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta. Y eso está muy, pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio. Y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo? Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, camí cap a les dues de la tarda, és dilluns, comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que posem sobre la taula resultats esportius del cap de setmana i també totes les notícies relacionades amb el món dels esports. Mira, t'explico que amb hoquei femení no hi havia jornada aquest cap de setmana, que el proper sí, i les noies del Vila-sana rebran a casa les del Vilanova. Hores d'ara, el Vila-sana ocupa la posició tercera amb un partit menys que les primeres i a un punt de les primeres. Per tant, magnífica la situació del Vila-sana. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va empatar a casa davant del Manlleu. Es manté dels cinc primers. També una bona situació, la classificació. En futbol femení, les noies de l'AM van haver d'aplaçar el partit per positius de Covid que tenien davant de l'Atlètic Club de Bilbao. S'havien de desplaçar a Bilbao. Un partit que es reprendrà, bueno, que recuperarà en una altra data. I ull, perquè les noies de l'AM estan sisenes amb dos partits menys dels equips que tenen al voltant, amb 31 punts. La posició número 4 la marca l'Espanyol amb 35 punts. És a dir, això ja ho sé que és el conte aquell de l'abella, però si guanyen els dos partits pendents, es posarien amb 37 punts, per tant, segur, mínim, serien quartes. I quartes, ja sabeu que en aquesta categoria, aquest any, només hi ha tres posicions que donen tranquil·litat, que són la segona, la tercera i la quarta. Tota la resta es juguen alguna cosa. Per tant, poca broma, que està fent una bona campanya l'AM femení. En futbol masculí, doncs el Lleida Esportiu segueix la seva escalada cap amunt. Ahir, victòria a domicili davant de l'Europa, 0-1, gol de Keita. I el Lleida Esportiu, ara sí que definitivament, tot i que encara tot és molt apretat, però definitivament ja mirant més cap amunt que no pas cap avall. Amb 19 partits jugats, li passa també el mateix que a d'altres. La major part dels equips que té al voltant n'han jugat 20, per tant, amb un partit menys. Tenen hores d'ara 29 punts. Les posicions de fase d'ascens, de play-off d'ascens, a la primera divisió REF, les tanquen el Penya Deportiva, que és cinquè, amb 31 punts. És a dir, que Lleida Esportiu, guanyant el partit que té pendent, es podria posar amb 32 punts, que ja li donaria accés a aquestes quatre places del play-off d'ascens. Com canvien les coses a la que arriba una mica d'estabilitat, eh? Com canvien? En bàsquet femení, no vam tenir jornada, les noies de la Seu, aquest cap de setmana. I en bàsquet masculí, sí, el Força Lleida va caure a casa 69-81. És curiós, eh? Perquè després d'haver fet bons partits i de guanyar contrincants de la part alta de la classificació, doncs ara va tocar creu. Força Lleida 69, Quaristi 81. I amb vòlei, doncs a la cara també, el Balàfia Vòlei, que segueix imparable, 3-0 davant del Manacor, queden consolidats a la segona posició de la classificació. I escolta, amb molt bones perspectives, eh?
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Vòlei, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
I Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Bé.
T'escolto lluny.
No, no es va barallar la presidenta amb algú?
No, no, però si la presidenta no es va barallar amb ningú l'altra vegada tampoc, eh?
Oh, no, no sé, no sé, em van dir que m'entendien bueno, dels Mossos.
Sí, sí, però no, no, no. Bueno, ara ens en riem, però bueno, suposo que en el seu moment, Vanessa, aquell neguit, aquells nervis i aquell malestar també no te'l va treure ningú, eh?
No, no me'l va treure ningú i encara cueix, evidentment, yeah, perquè estem al comitè de competició, evidentment.
Bueno, sigui com sigui, victòria aquest cap de setmana, el Juanjo Garra, 3-0 davant del Manacor, un altre rival, home, no directe, però dels que venien darrere vostre, lluny ja, amb punts, però, bueno, és que al final la cosa funciona així. Si tu vas guanyant els de sota, perfecte, no?
Sí, no, no, Manacor és un molt bon equip, és un equip molt jove. El que sí que és veritat és que quan viatgen fora de les illes venen una mica més mermats perquè tenen algun jugador que jugui a l'equip superior, a la Superliga, però tot i així ens van donar guerra, sobretot al segon set, i nois molt joves i molt, molt lluitadors, o sigui que no, no, cap partit és fàcil, la competició... Som tots molt apretats i qualsevol et pot guanyar si fas una mica el ruc. O sigui que no, no, superimportant la victòria, i després de venir d'un cap de setmana, com m'ho he explicat, que veníem d'una mica de polèmica, doncs la veritat també va molt bé guanyar un partit tranquil·lament i amb una mica de calma, que és lo habitual, eh?
Clar, sí, no... sí, correcte. No, no, sí, és que no n'havíem sentit cap d'altra alteració en aquests darrers dos anys. Vull dir que això és una... Bueno, és l'excepció que confirma la regla, si voleu, eh? Dissabte vinent, Sant Martí, Balàfia, Volei. No cal caure, no?, amb el que són els penúltims, per si de cas.
No, no, no. A veure, aquest partit en principi es planteja bastant fàcil, ja, però és això, s'ha de jugar, és a 8:45 de la nit, vull dir que tampoc no és un horari gens habitual, i, bueno, sempre a Sant Martí ens costa molt, és una pista petita, bueno, costa bastant, però, bueno, tenim confiança i, sobretot, també amb els reforços que hem fet, doncs la veritat és que està quallant tot molt bé.
A un punt del mundet, eh?
Sí, el que passa és que això ens preocupa relativament, eh? Vull dir, nosaltres sempre hem dit que havíem de quedar entre els dos primers i, per exemple, aquest cap de setmana que jugava el primer contra el tercer, Mundet contra Arenys, ens interessava molt que guanyés Mundet, uh-huh, així va ser, perquè no ens interessa que Arenys en propi, que és el tercer classificat. Bueno, ara està quart, però perquè té un partit menys, també ajornat per Covid, però ens interessa que Arenys ho perdi tot i nosaltres ho guanyem tot.
El Barça va palmar també, el Olot-Barça 3-1. Vull dir que les dues primeres classificacions us donen ascens directe?
No, no, vas amb una fase d'ascens en què et jugues una de les, bueno, dues places per pujar a
Superliga. Vale, així és llarg això encara, eh?
És llarg, és llarg. Vale. Ja tenim dates per la fase d'ascens, serà el 22, 23 i 24 d'abril, i el Balàfia Volei demanarà la fase d'ascens a Lleida, i a veure si tenim sort i la podem fer aquí.
Bueno.
Ui. Ai, mare meva, ja comencem ja coses rares.
Ah, per demanar a Xavi que no quedi.
Ah, no, no, sí, per demanar ja podem demanar, ja a la final de la Champions.
No, però està complicat, està complicat, és així, vull dir, les coses com són, però nosaltres...
Però s'ha de demanar.
Pel bé del vòlei i pel bé de l'esport de Lleida és un esdeveniment important i per nosaltres molt, bé, molt important. Bé.
Clar que sí. Xavi, el Lleida llista, escolta, empat, eh? 3-3.
Bueno, estan una mica ara així, en la pàjara de que toque, però bé, home.
Bueno, però no es va perdre, vull dir que...
No, però que vull dir que estem mal acostumats amb el Llista.
Ah, sí?
I pensem que sempre ha de guanyar i ha de guanyar per golejada i tot això. No, tranquil·lament. Però molt bé, estan fent molt bona temporada i m'alegro molt.
No estan gens malament a la classificació, cinquers, amb 31 punts, vaja, jo crec que bé.
No, molt menys, però crec que, bueno, les coses, quan se fan ensenys, com has dit tu abans, pues, treuen el seu fruit i ells se l'estan fent-lo molt bé.
I el Força Lleida, què li va passar, escolta?
Pues el Força Lleida pues, porta la pàjara, ara agafa la pàjara de dos partits que no... No en toca ni una per a l'últim segon, amb un triple, i l'altre pues, juga bé, però no acaba de quallar. I bueno, pues, jo també, tampoc no estan fent molt mala campanya. Eh? El que passa és que ara és quan se comencen a fer els campionats bonics, que dic jo i han d'apretar ara perquè si no malament raia.
Clar, s'han perdut dos partits seguits, però sí, bueno...
Ni abans eren tan bons, ni ara són tan dolents.
Clar, clar, clar. No,
per això.
És evident que el Força Lleida té un calendari apretadíssim per tants partits ajornats per Covid, i és normal que a vegades el nivell físic no ens faci alguna baixada com la que va passar diumenge, però jo crec que això és anecdòtic i crec que el Força Lleida tornarà a guanyar, sí, seguríssim.
Sí. Sí, home, sí. Bé, això jo crec que també ho creiem tots. Són dos partits seguits. El que passa que a vegades és allò, no? Davant dels de dalt et creixes i llavors sí. Et penses que ho has d'acabar guanyant tot i ull, cada partit és un món.
Bueno, però jo també t'he dit una cosa. És molt més complicat jugar contra els de baix que els de dalt.
Sí.
Perquè els de dalt, més o menys, saps que juguen i d'això. I el de baix li pot sortir un dia un partit rodó i ja t'ha fet la feina, saps?
Però és que el Juriasti crec que havia guanyat també l'Estudiantes, vull dir que porten
sí, per
una
això
bona dinàmica,
que...
vull dir que no...
Bueno, porten una dinàmica de quatre partits, les ratxes de quatre, els darrers quatre de victòries.
Clar. Ja.
O sigui que...
Però no cal mirar molt la classificació, eh?
Sí, sí.
Atenció amb això, que no te pots complicar, dir, va, ve l'últim, ve el penúltim. No, perdona, que tots els partits s'han de jugar, tots els partits són difícils, i a vegades els que menys te penses són els més complicats.
Ja. Xavi Pérez, visita el camp de l'Europa, parlo de futbol masculí, sí. Victòria 0-1, justeta, si voleu, el que tu vulguis, però són 3 punts. I repeteixo, estem mirant ja el play-off.
No, a veure, són 3 punts molt importants, perquè ara és quan, torno a dir, és quan ens juguem les garrobes, d'aquí al mes de maig, i bueno, hem d'estar el més alt possible. Bona victòria, bons objectius, i esperar que les coses vagin fent-se en seny, i si tenim seny, pues igual funcionem i podem jugar fins al play-off i tot, però vaja, espero que les coses se vagin ara en coneixement.
El Lleida Esportiu, repeteixo, té un partit menys que la majoria dels equips que té al voltant.
Sí.
Si el partit que té aplaçat...
Sí, però és molt complicat, aquest partit. També
és el de Sòria, no? El de Numancia de Sòria, que són tercers. Però si el guanyés, es posaria amb places d'ascens. Curiós.
Tu,
reitero, Xavi, el que vam dir fa 2 setmanes i la setmana passada.
Exacte.
Tu ara imagina't si aquest equip hagués tingut pau i tranquil·litat al seu voltant des del minut 1.
Si haguéssim tingut prou tranquil·litat, jo crec que avui en dia estaríem lluitant a dalt de tot, primer, segon, podríem estar allí, sí. Vull dir, no diem cap tonteria quan diem aquestes coses, no? L'únic que passa és que també hi ha una contradicció o una cosa a favor nostre, no? Si els jugadors entrenen amb una bona dinàmica, si veuen que això a poc a poc se va arreglant, doncs ells també mateixos s'animen i tiraran endavant, i jo penso que si tenim una mica de sort, doncs jugarem al playoff.
La part mental fa molt, a part de
molt,
la física.
Molt, perquè si surts amb un camp i surts amb el problema de que si arribaré ara a final de mes, que si podré pagar el lloguer, que si hem de donar menjar als nens, que si aquí, que si allà, doncs és un problema. I si això no te surt, doncs al camp se veu una altra cosa. Això la Vanessa te podrà dir que crec que... És així.
No, hi ha més que la dinàmica, o sigui, l'esport és important, però la dinàmica de l'equip i l'entorn és molt important també. Llavors, si no tens aquesta seguretat i sempre estàs pensant en tens l'ai al cor, doncs és complicat de jugar i ser bon professional. Tot i així, el meu reconeixement als jugadors i al cos tècnic per la professionalitat d'aquests mesos, malgrat a vegades els resultats no han acompanyat, però penso que aquest equip es mereix molt més i aconseguir almenys, com diu el Xavi,
està al
play-off.
Tampoc vol dir res. L'Atlètic Lleida va caure aquest cap de setmana 3-4 davant de l'Alcarràs. Segueix a dalt de tot, de la classificació. Per tant,
sí.
Més probable és que acabin pujant. Dic el més probable, que això fins al darrer moment no es pot donar per dat i beneïta.
No,
però bueno, tindríem un equip a la tercera ref i el Lleida Esportiu, de moment, transitant a la segona ref, que podria plantejar-nos fins i tot un ascens a la primera ref, però vaja, que si les coses segueixen com sembla que han de seguir i com sembla que han anat en aquestes darreres 2 setmanes, tenim inquilí al camp d'esports per estona. Més que res, perquè quan una persona decideix assumir, i reitero això, perquè de moment tot sembla indicar que s'han avançat aquests 200 o 300.000 euros per fer front als deutes de fitxes i de denúncies que hi havia per poder incorporar jugadors al mercat d'hivern, però seguim tenint aquella motxilla de segons diuen ells, d'aquests 4-5 milions d'euros, eh?
Bueno, i això una cosa. I l'altra, això que acabes de comentar, que ja tenim en Kelly al camp d'esports, a mi me quedaria els meus dubtes, no? Per què té que ser l'Inquilí el Lleida Esportiu i no pot ser un altre equip?
Bueno, no, pot ser, però és que no em dóna la sensació que hi hagi cap altre equip que li interessi ser l'Inquilí permanent. Ara, altra cosa, podem parlar de que altres equips puguin venir a jugar algun partit aquí.
Quan les coses no pintaven bé, van sortir els dels senyors de l'Atlètic Segre, aquestos, o
l'Atlètic
Lleida, i va sortir l'AM, que a ells els podia interessar. També.
Sí, venia algun partit, algun partit.
Bueno, per això t'ho dic, que les coses s'han de mirar molt bé.
És que jo crec que crec que ho parlàvem el dilluns passat amb la Vanessa, però crec que estem en un moment de la ciutat en el que ens hauríem de replantejar els usos del camp d'esports. És a dir, jo entenc i crec que ha d'haver un equip principal que sigui l'usuari d'això, però que la ciutat es guardi unes dates al cap de l'any per poder fer ús d'aquest equipament.
Sí, evidentment.
Jo us ho he comentat moltes vegades, el camp d'esports no hauria de ser una excepció. Tots els pavellons, tots els equipaments municipals esportius són compartits. Cap club són propietaris de cap instal·lació. El Balàfia Volei està jugant a Juanjo Garra, però també juguen altres equips i altres clubs. Vull dir que jo crec que el camp d'esports no hauria de ser una excepció i s'hauria de plantejar com un equipament municipal obert a la ciutat. Que estigui el Lleida Esportiu jugant, em sembla perfecte, perquè és un equip representatiu del seu esport, em sembla perfecte, però això no vol dir que no hi hagi altres clubs que també el puguin utilitzar. I crec que el conveni, nou conveni amb els nous propietaris, hauria d'anar per aquí.
Hauria d'anar per aquí, I no només com a instal·lació esportiva, sinó com a instal·lació per fer algun altre acte de caràcter cultural o d'oci. Vull dir que l'Ajuntament s'hauria de guardar unes dates que no col·lisionin amb calendaris esportius per poder organitzar algun altre esdeveniment i que la ciutadania en sigui més partícip del camp d'esports. Perquè és que al final tots hi passem pel costat, però no hi ha massa gent de Lleida que hi entri de manera regular.
Bueno, igual que al pavelló Barris Nord, pues estan fent coses.
Correcte, correcte, no, igual.
Pues aquí podria fer igual que se fa a la factoria de Reig o se fa una sèrie de coses, per què no es pot fer al camp d'esport coses?
Jo crec que, a més, no és que es pugui, que s'hauria de fer, Crec que s'hauria de fer. Vaja, espero que des de l'Ajuntament hi pensin amb aquesta fórmula.
Per això, atenció amb aquest tema, que no és tan fàcil de dir ei, això és del Lleida Esportiu. No, perdona, això és de tothom.
No és del Lleida Esportiu.
La prioritat, però de més no.
Per això, que al Barris Nord, per exemple, es juga el CB Lleida, es fan esdeveniments d'altres tipus, i s'han jugat, la futsal, campionats de tenis,
correcte.
Va fer un...
Salts de motos o de bicicletes, de motocross, no sé què era. Vull dir, en maco va ser allò també, eh?
Que no estem descobrint el xocolata del lloro, vull dir que això es fa a altres llocs i altres equipaments, vull dir que el camp d'esports no hauria de ser diferent. Penso que és una bona oportunitat perquè el Lleida Esportiu realment formi part de l'esport de Lleida, és a dir, que tingui les mateixes condicions que tenim els altres i ja està.
Bueno. Doncs escolteu, que ens plantem a les dues, com sempre, que ha estat un plaer parlar amb vosaltres, a veure si les condicions segueixen millorant i ho podem fer ja d'una vegada aquí als estudis.
Sí,
però, bueno, de moment, la veu arriba, que això també és bo. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei, i Xavi Pérez, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Adéu, sí.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, pues així està l'actualitat del món de l'esport a la demarcació de Lleida. La veritat és que dins de cada categoria i de cada esport no ens podem queixar perquè tenim grans esportistes, individuals i d'equip. Jo crec que tenim bona sort. Ara potser faltaria que el públic en general responguéssim i anéssim potser una mica més a donar la nostra escalfor als diferents equips. No centrar-nos sempre als mateixos, però vaja, això ja... Segur que això és decisió de cadascú, només faltaria. Vinga, va, que anem directes a les 2 de la tarda. Ja sabeu que s'ha aprovat avui i demà es portarà al Congrés el tema de que no sigui obligatori l'ús de la mascareta en exteriors. Demà s'aprovarà i dijous ja serà efectiu. Per tant, a partir de dijous ja podem anar sense mascareta a l'aire lliure. Jo sóc molt pesat, ja ho sé, ho he dit mil vegades. No és obligatori, no vol dir que no està prohibit, eh? Si tu creus que has d'anar amb mascareta, o si has d'anar per un carrer que et creus amb molta gent i vas més segura o més segur amb mascareta, podràs seguir portant-la, només faltaria, en llocs interiors també. I després, de veritat, que no s'ha acabat res de la pandèmia, que tinguem sentit comú i que mantenim les distàncies físiques, mascareta on creguem que és necessari i tot plegat, d'acord? Apa, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Demà hi tornem, a partir de les 12:20, demà dimarts ja. Cuida't, una abraçada.